La violència masclista va molt més enllà i la víctima no és només la dona que la pateix, sinó també els fills i les filles.
L'Ull Tarragoní, capítol 40.
Ta Germà és tècnica responsable del Servei d'Informació i Atenció a les Dones de l'Ajuntament de Tarragona. Laura Guixens i Àurea Sugranyes són la directora i l'educadora social infantil-juvenil del Servei d'Intervenció Especialitzada de Tarragona, que té el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat. Les dues institucions treballen amb aquestes persones. Ta Germà i Laura Guixens expliquen les característiques de tot plegat.
Òbviament, presència en les situacions i són persones que directament estan afectades, sí, sí.
Els fills i filles que han viscut, no?, amb aquesta relació, no?, de convivència amb un pare maltractador, també són víctimes directes, sempre, no?, que es parla de violència indirecta, no?, o agressions indirectes. Aquí considerem el CIE que els fills i filles, els menors, que viuen en un context de violent, també són víctimes.
Una situació de violència masclista afecta de ple als infants, que ho veuen o fins i tot ho pateixen, i també poden arribar a ser els primers a fer veure que algun problema hi ha, així com diu Germà i Àurea Sugranyes.
Sí, no? Arriben casos, no?, que els nens ho han pogut manifestar a l'escola, al metge, altres serveis, no?, com pot ser un CESMIG, no?, el Servei de Salut Infanto-Juvenil, i que, bueno, i que llavors arriben al nostre servei.
És possible, perquè, clar, no només, o sigui, dintre del sistema no només tenim els serveis socials, també tenim les escoles, que també són agents de detecció, també tenim l'àrea de, bueno, els CAPs, l'àrea de salut, hospitals, també tenim Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, no?, que quan hi ha alguna actuació a nivell de comunitat veïnal, que emeten una denúncia en el qual potser es troben en una situació, doncs els hi arriba i actuen. D'aquí es pot obrir, també pot haver una obertura d'expedient de risc, s'hauria de valorar la situació. Sí, és que hi ha diferents agents que tenen ulls, no?, amb la infància.
Tot i això, la societat en general no és tan conscient d'aquestes víctimes de violència masclista i costa encara de veure-ho així.
Amb els infants, bueno, sempre s'ha de valorar primer amb la mare, si es pot atendre o no es pot atendre aquest infant. Pot ser, no?, que un pare hagi sigut maltractador i continuï, no?, exercint aquesta violència, i per tant a vegades és contraproduent, no?, o dificulta aquesta recuperació. No podem oblidar que som un servei per la recuperació, vale? Llavors, bueno, estem una mica com tancats, no?, amb aquest sentit, i no podríem atendre els nens perquè és com revictimitzar a l'infant. En altres ocasions se'ls dona, no?, aquest espai perquè no, bueno, estan apartats de la situació de violència, i llavors podem fer aquest treball terapèutic amb la companya, que és la psicòloga infantojuvenil, i amb mi mateixa, educadora social infantojuvenil, i fem un treball conjunt amb la mare i amb l'infant.
Les actuacions que porten a terme són diverses, però s'han de diferenciar les situacions que viu cada víctima.
Bueno, sempre hi ha les dificultats o hi ha dificultats o reticències a escoltar, no?, aquests nens i nenes que han estat vivint una situació de violència per part del seu pare o per part de la parella, no?, de la nova parella de la mare, i que, bueno, no se'ls dona credibilitat, no?, en aquest cas, que, bueno, pel que sigui, no?, perquè poden haver estat manipulats per la mare, no?, es fa aquest discurs, no?, centra en aquest discurs.
Tot i això, el principal objectiu, des del Servei d'Intervenció Especialitzada, el tenen clar.
Clar, o sigui, nosaltres la intervenció en violència amb infants, la premissa bàsica és la protecció cap a l'infant. Si un infant segueix vivint violència a casa, no tenim aquesta protecció. Llavors, no es pot iniciar cap tipus de recuperació amb un infant que no està protegit. Llavors, quin sentit té, no?, treballar aquesta violència? En els casos en què, com deies, estem en convivència encara, hi ha una violència activa, es valora sempre el risc que hi ha, la intensitat i la freqüència d'aquesta violència, com és, com evoluciona la violència, treballem en xarxa, hem de determinar quins serveis, no?, poden intervenir o no en aquests casos. I això no vol dir que no treballem la maternalitat i com us pot explicar l'Àurea, no? Es treballa paral·lelament amb la mare tota aquesta consciència, no?, del patiment dels nens i del risc que pot estar els nens a casa, i també com a dona la consciència d'estem en una relació de violència i hem de prendre una decisió per protegir els infants. Si aquesta protecció no s'arriba a donar, s'han de buscar mecanismes per protegir els menors, perquè al final els menors no tenen una veu pròpia que, no?, que els hi permeti. Són un col·lectiu vulnerable. Llavors, crec que tots els serveis de la xarxa en atenció a violències hem d'estar a la una amb la protecció dels menors.
La comissaria de la regió metropolitana del Camp de Tarragona ha rebut fins al tercer trimestre d'aquest any 1.300 denúncies per violència masclista. Alguna d'aquestes persones, òbviament, tenia fills o filles, que també són víctimes, com indica Montse García Biosca, responsable de l'àrea de polítiques d'igualtat de l'Ajuntament de Tarragona.
Yo creo que no se puede generalizar nunca, que hay muchas mujeres que van, que tienen hijos, pero también se atienden mujeres que viven con sus parejas o incluso gente joven, que todavía no han establecido una relación común.
El problema, com diuen Àurea Sugranyes i Laura Guixens, no és només que puguin rebre algun tipus de maltractament, és que també molts cops se'ls utilitza per exercir aquesta violència. Els casos que s'han vist són molts, per exemple, les nenes de Canàries o un nen fa una setmana a Barcelona.
A partir de la modificació de la llei, no, del 17-2020, es va ampliar les violències, i aquí entrem amb la violència vicària, que s'anomena, no?, que és la instrumentalització dels infants per fer dany a les mares, en aquest cas. I sí, i hi ha casos, clar. Llavors hem de protegir, no?, els infants, però dins d'aquesta injustícia, no, encara no hi ha un... que no es tipifica, no?, com a delicte, tampoc, no? Tenim el títol, tenim el nom, però a la pràctica hi ha moltes dificultats per poder dir que aquests nens, no?, són víctimes de violència vicària.
No hi ha un delicte com a tal. O sigui, tu pots denunciar que hi ha una violència pels teus fills, no?, que hi ha hagut una agressió als nens, però no hi ha un delicte com a tal de violència vicària. Llavors sí que és necessari poder regular-ho. I el cas que has posat de les nenes de Canàries, de l'Olivia i l'Anna, o del nen de Barcelona fa relativament poc, també, el Leo, em sembla que es deia, no?, que el seu pare també el va assassinar i després es va suïcidar ell. Són dos exemples de la violència vicària més extrema, sí, però fins a arribar aquí és com la violència de la parella. Abans de la primera bufetada hi ha hagut tota una sèrie de violències que et permeten arribar a aquest punt, no? Llavors, abans d'arribar a l'assassinat, hi ha totes aquestes violències que s'exerceixen cap als nens durant moltes vegades els règims de visites, o un cop ja s'ha produït aquesta separació on l'agressor no pot seguir exercint violència cap a la dona, ho fa a través dels nens, no? Sí. Doncs amb missatges manipulatius, amb control cap a la mare a través dels nens,
coaccions.
Amb coaccions, amb amenaces inclús, uh-huh, no? I moltes vegades això es queda difuminat en tot el tema judicial, que és el que deia l'Àurea, potser amb temes de conflictivitat entre la parella, o és que un el manipula i l'altre també el manipula el nen, i es queda difuminat amb això. No es veu com a entitat, no?, de violència cap als infants, cap als menors. No sé si m'expliques.
Sí, sí. Sí, bueno, ho veuen més com un conflicte de... Bueno, se sent molt, no?, conflicte de lleialtats, que diuen, no?, en què el menor, pues, està al mig entre una parella, no?, uns progenitors, que han tingut un conflicte. Llavors ho tipifiquen com a tal i no com a violència.
Fa un temps es va modificar el Codi Civil per suspendre automàticament les visites per tots aquells infants que la mare havia posat una denúncia per violència masclista contra el pare, però el Codi Civil català encara no ha fet l'adaptació.
El problema que tenim aquí és que a nivell autonòmic tenim un Codi Civil català propi que no ha fet aquesta adaptació. Llavors, Estem en un moment d'impàs, eh? Hi ha jutjats que ho accepten i que ho apliquen de manera automàtica i n'hi ha d'altres que no, no? Llavors, sí que és cert que la tendència és aquesta, no? Igual que es va fer l'adaptació per poder atendre els nens que estan en processos, que els pares estan en processos penals per violència de gènere, la tendència segurament serà que s'adapti també el Codi Civil Català per poder demanar la suspensió automàtica del règim de visites com a mesura cautelar fins que es resolgui el tema penal de violència.
Literalment, aquí dic, tenim la... Bueno, hi ha una premissa, no? Dic, un home, no? Un pare maltractador no pot ser un bon pare, no? I hem de separar les dues coses, vale? Bueno, separar és la mateixa persona, però hem de separar, no? El concepte maltractador, el concepte pare, i no es poden anar units, d'acord?
Una cosa és certa, viure situacions de violència masclista a casa afecta la salut mental dels infants, però també a la seva forma de ser.
Bueno, sempre, no? Dic, dels testos s'assemblen a les olles, diuen, no? I llavors es poden reproduir, no?, els patrons agressius que han vist a casa, que, bueno, des de ben petits, no?, han vist que el pare ha tractat així a la mare, llavors és la seva manera, no?, de relacionar-se amb l'entorn. Aquí també, bueno, hi ha l'acompanyament a vegades amb la mare, no?, per ajudar-la a acompanyar el seu fill o filla que no reprodueixi aquests patrons, perquè en ocasions quan els nens són, bueno, o estan alineats, no?, més amb el pare, potser dificulta aquest tractament amb l'infant, no? Llavors es fa aquest treball previ amb la mare a posteriori de poder-ho treballar.
Els infants també són víctimes i quan viuen aquestes situacions de violència es veuen afectats. El treball no és només protegir i intentar que l'infant recuperi el somriure, sinó evitar que els patrons no es reprodueixin. Tot per fer una societat millor on no hi hagi totes aquestes víctimes.